Bé, bona tarda. Moltes gràcies per l'esforç de venir, per l'assistència. D'ençà ja 5 anys fem un torneig a la UDG impulsat des de l'àrea d'història del dret a les institucions i l'any passat ja es va sumar a la UDG Ludoteca, que és al voltant d'un joc que es diu Machiavelli. El que passa és que l'any passat van decidir que és interessant portar alguns ponents que ens puguin parlar, comentar, desvetllar, fer reflexionar sobre l'entorn de la figura de Maquiavel, l'època de Maquiavel, però sempre des d'una perspectiva, a part de la ciència política o de la filosofia política, des d'una perspectiva poder diferent, innovadora, etc. Aquest serà el segon any i llavors, iniciarà aquestes ponències doncs, el doctor Jan Gonzalo de la Universitat Rovira i Virgili, que a part de ser professor en comunicació, té un component interessant i és que ha jugat al joc, coneix el joc de fa molts anys, està en el món dels jocs de taula, està conscienciat que això és cultura, investiga també de la seva per la seva part totes les qualitats pedagògiques, didàctiques i les possibilitats comunicatives també que té el món del joc i per això el van convidar. Ell també forma part de la xarxa d'innovació docent Joc i aprenentatge, o aprenentatge en joc, mai me'n recordo quin és el Tanto Monta Mata Tanto, de hecho. I, bueno, doncs li deixarem aquí una estona perquè ens faci una explicació de la seva visió del joc dintre d'aquest univers maquiavelià. Per tant, té la paraula en Jan Gonzalo.
Moltes gràcies. Bueno, jo en primer moment agrair a la UDG i al Claudi que em convidés a fer aquesta xerrada. Bueno, el que estàvem dient, jo vull agrair molt a la UDG i sobretot, no, ara més encara, poder xerrar de diverses coses que a mi m'agraden molt, que és, per una banda, la història, per una altra banda, la història de la filosofia, per una altra banda, els jocs. Bueno, jo no sé si heu jugat al Machiavelli, que és un joc de taula clàssic d'Avalon Hill, que és una empresa nord-americana que ja va començar a fer jocs als anys... Han jugat, estan jugant. Llavors, el meu objectiu, quan el Claudi em va dir que feien aquestes jornades, va ser no tant parlar de Machiavelli, que també, no, de Maquiavel, que també en parlaré, sinó intentar veure com un joc de simulació com el Machiavelli utilitza determinats mecanismes dintre de les seves regles aprofitant les idees, no, que Maquiavel desenvolupa les seves obres, sobretot en relació a dues coses que, si us fixeu ara en petit, es veuen així una mica malament perquè la foto no és molt bona, però que si ho apropem, no, podem veure que automàticament ens està parlant de que l'univers de Maquiavel i del joc de Maquiavelli té a veure amb el combat, no, amb la guerra, avui en parlarem molt de guerra, i sobretot amb la política i la guerra, que estan inevitablement vinculades i que, com veureu avui, no només amb la meva xerrada, sinó amb la resta de xerrades, estan totalment unides. És impossible entendre l'obra de Maquiavel i, sobretot, aquest joc, com veureu després, sense vincular la guerra, el combat, un estat armat amb la política i les accions polítiques que siguin necessàries per portar a bon terme la vostra partida. Si us fixeu, ja en la pròpia capsa, això és la part del darrere de la capsa del joc, deixa molt clares les intencions, no, una mica típiques de les idees de Maquiavel, però també del que el joc vol que desenvolupeu, aquesta idea de la política sense ètica. Aquesta idea de que ens hem de desvincular de l'ètica cristiana, no, de l'ètica que durant l'època medieval s'ha desenvolupat, i hem de començar a pensar que tota el nostre destí, les nostres possibilitats estan en les nostres mans, no? En les mans dels humans, per la qual també hem d'entendre que no és que sigui un home sense escrúpols, però sí que ha de planteja que si volem portar el nostre territori, ja veureu, avui parlarem de conquerir, d'ampliar les nostres possessions, de ser un bon príncep, si volem fer tot això, hem de separar-nos, no, de les idees ètiques més clàssiques i més medievals. Clar? Jo pensava, no? Com puc dir? Tota acció està en mans dels humans, que millor acció que jugar. No? Jugar és l'acció màxima. No? Anem a jugar, a ser els amos del nostre destí dintre d'un taulell, dintre de l'organització del nostre territori. El que Maquiavel plantejava era que Itàlia havia de, us vaig ensenyar una mica, m'avançaré una mica, m'avançaré a mi mateix, havia de recuperar la vella glòria, no, de la Itàlia antiga. No? Ell deia que la història es podia repetir i que si se sabia utilitzar de forma correcta es podien recuperar, no, les glòries de l'imperi i sobretot de la República Romana. Ell plantejava que qui havia de fer aquesta unificació de la bota havia de ser Florència, no? Una Florència armada, una Florència preparada per portar una nova forma d'entendre el govern a tot el territori. Clar, una Florència que el que havia de fer és recuperar el territori i havia d'estar en mans, no? Jo crec que això més o menys ho coneixeu tots, de Llorenç de Medici, no, de Lorenzo de Medici, no? Que havia de ser el príncep, no? Aquell príncep que tenia tots els valors, totes les virtuts, que és una paraula molt típica de Maquiavel, per dur a terme de forma correcta aquesta unificació. Però, clar, estem parlant de la política del Renaixement, estem parlant d'un joc i els Medici no juguen sols. No? Si ens plantegem quan hem d'enfrontar-nos a una partida del Maquiavel i quan ens hem d'enfrontar a una, no? O hem de pensar què estava succeint en aquella època, fixeu-vos el mapa en el qual jugarem, no? Pues podem començar a posar jugadors, tenim els Habsburgs, no? Per una banda, intentant estendre el seu domini, no? Des del Sacre Imperi Romà, tenim aquí a dos, no? A Frederic III i a Maximilià d'Àustria, per exemple, tenim els reis francesos, no? Que tindran una importància cabdal en desestabilitzar els estats italians, no? I en estendre el seu poder fins a Nàpols, fins i tot. No? Tenim a Lluís i a, per exemple, Frederic I, no? Que després caurà en mans de Carles V, però també tenim els Sforza, no? a Milà, just al mig, intentant de defensar els seus territoris. Imagineu-vos, això són jugadors que han de poder estendre el seu territori dintre d'aquest mapa complex que s'està dibuixant. No? Tenim a la Sereníssima República de Venècia, que més enllà dels seus territoris al Mediterrani i d'enfrontar-se als turcs, volen també consolidar les seves posicions a la bota. No? Tenim, com no, no? Els papes, el papa Borgia, a César Borgia, no? Que serà el seu general. Tenim els següents papes, que seran els enemics dels Borgia, no? Com a Juli II, que és conegut com el papa guerrer. Ja podeu imaginar-vos, no? Un papa que desenvolupa la guerra com una part de la seva política. Tenim els reis de Nàpols, que hauran de defensar-se de les polítiques dels seus veïns, que faran que fins i tot els francesos acabin sent reis de Nàpols per, no? Per culpa d'aquest joc d'equilibris en el qual ells estan immersos. Tenim els turcs, com no, no? Que en el joc a mi em fa una mica de ràbia perquè els diuen els turcs i els deixen allà com si fossin qualsevol, però no són qualsevol, són l'Imperi Otomà, no? Són la Sublim Porta, són els que han fet caure Constantinople i els que faran arribar les seves tropes a la porta a les portes de Viena, no? O sigui que, malgrat que en el joc tenen una posició com molt petita, no? Si alguna vegada us enfronteu, veureu, jo reivindico la importància dels turcs en aquesta època i en aquesta partida. I com no, tenim, no? La intervenció de Ferran el Catòlic, que acabarà intervenint a Nàpols per una qüestió d'equilibri amb els francesos i acabarà gràcies al gran capitán, no? Que també us sona, si us sona de la història, aconseguint quedar-se amb el regne, no? I com no, pues, tenim a Carles V com a més endavant, no? El principal enemic de Francesc I de França, etc. Ja veieu, no? Això, bueno, era una mica el joc de fixeu-vos quin poc espai tinc per poder desenvolupar el que jo vull fer, no? Que és unificar Itàlia amb les meves mans. No ens hem d'oblidar que, malgrat aquests, això serien jugadors, no? A més de ser personatges històrics, també tenim a petits estats neutrals, com el Ducat de Ferrara, els de Romanya, el d'Urbino, la República de Gènova o de Siena, el Marquesat de Màntua, no? Petites ciutats que també tenen el seu paper dintre de la partida, dintre del moment històric, i que queden una mica a les mans dels grans jugadors, no? Perquè acaben caient fàcilment, no? Perquè són petits estats neutrals en el seu control. Clar, si això ho volem passar a la partida, imagineu-vos, no? Tornem a tenir el taulell en blanc. Què és el que ens demana un joc com el Machiavelli? No? Pues el que ens demana és que aconseguim conquerir, no? Si estem dient que hem d'unificar la bota, hem de conquerir una quantitat de territoris X, no? El Machiavelli té diverses instruccions, unes instruccions bàsiques, unes instruccions avançades, unes instruccions una mica més complexes, i a les instruccions bàsiques ens demanen que hem de conquerir 12 territoris. Vale? Imagineu-vos un jugador, com podia ser Florència, que comença amb aquests territoris. Vale? Té 4 territoris controlats, Florència, Pistoia, Pisa, vale? Però 12 territoris dels que ha de conquerir haurien de ser, per exemple, tot aquests. Vale? Imagineu-vos la quantitat de taulell que necessita el jugador per poder desenvolupar el que hauria de ser una victòria bàsica. Però si juguem a les instruccions complexes, a les més complicades, no han d'aconseguir 12, han d'aconseguir 18 territoris, que és pues 6 més, no? Ja ni els he posat els escuts, perquè seria ocupar quasi tota la bota. I a més, curiosament, per fer molt pocs amics, que és una de les coses que té aquest joc, ho volia guardar per després, però ja ho dic perquè és una cosa molt curiosa, hi ha una llegenda urbana dintre del món dels jocs que diu que a les instruccions bàsiques del Maquiavel hi ha un paràgraf que diu que és molt millor no jugar-lo amb amics, perquè és molt fàcil perdre les amistats. ¿Vale? Pues bueno, imagineu-vos que a més d'haver de conquerir 18... Sí, és aquest, és un joc així una mica complex. Has d'aconseguir 18 territoris, i dintre d'aquests 18 territoris has de tenir l'estat natal, o sigui, els territoris principals d'un dels altres jugadors. O sigui, l'has hagut de fer desaparèixer de la partida obligatòriament per poder guanyar. També diu el joc que això és molt difícil i que aquestes partides es poden allargar molt i que, bueno, realment, si es vol jugar amb aquesta forma, que t'ho prenguis amb calma, i amb molt de paciència i, sobretot, amb molt d'ànim, perquè te poden passar coses molt terribles, com ara veureu. Bueno, això seria una mica el principi bàsic, no?, del que s'hauria de fer en el joc. Com s'aconsegueix això? Maquiavel diu que tot príncep ha de tenir 3 passos en el seu desenvolupament. Ha d'adquirir territoris, els ha de conservar i els ha d'augmentar. Aquest és el gran principi, no?, que té a veure amb tot això que estic dient. De quina forma s'ha de fer això? Segons Maquiavel, hi ha 2 maneres bàsiques. Primer, la fortuna, no? Aquesta fortuna que és voluble, que és capritxosa, no?, que és inestable, que està fora del control dels homes, no?, aquesta mena de sort, li podríem dir, que hi ha gent que neix amb ella, neix gent que no en té, gent que se la troba, i curiosament diu que aquells prínceps que deixen a la fortuna la possibilitat d'aconseguir un estat, el perdran més fàcilment. En el joc han fet un bon ús d'aquest despreci cap a la fortuna que té Maquiavel perquè hi ha el menys possible. És un joc amb molt poca sort. No hi ha daus, quasi, no? Esteu acostumats a jugar a jocs en els quals els daus formen part, no? O són el mecanisme principal per poder aconseguir els vostres objectius. En canvi, en el Maquiavel, la sort està bastant apartada. Tal és així que en el joc bàsic no hi ha sort. No hi ha cap mena de tirada de dau. Si vols complicar la partida, afegeixes noves regles en les quals sí que hi ha una part de sort que fa que tu no puguis controlar determinats aspectes del teu estat. En aquest cas, són, sobretot, coses que estan relacionades amb les epidèmies, la gana, o sigui, qualsevol catàstrofe que tu no pots evitar, no? Que ve donada per la fortuna, no? Això sí que són unes tirades de dau, com podeu veure, es veu una mica malament, però són unes taules en les quals tu tires per saber si hi ha o no catàstrofe i si aquesta catàstrofe serà molt gran o serà el més petita possible. Hi ha una altra taula que és la quantitat de diners variables que tu pots guanyar, que també és una regla opcional, tu pots no ficar-la dintre de la partida. Tu tens uns guanys que estan basats en els territoris que tu controles, però hi ha una tirada que diu, no? Pues jo què sé, els teus inversions o diliex, no acaba d'especificar de quina forma explica això, però has de fer una tirada de dau. I l'última taula en la qual participa la sort és una taula que té a veure amb la possibilitat de que els teus terrenys es sublevin si has estat assassinat, que ja us avanço que podeu ser assassinats en aquest joc. És Maquiavel, estem parlant de que todo se vale, una mica, pues, bueno, una mica no, molt, clarament. ¿Vale? Per la qual cosa, si en algun moment un jugador mor per l'assassinat d'un altre jugador, les seves províncies poden sublevar-se i entrar dintre d'un... Bueno, queden neutrals i han de ser conquerides. ¿Vale? Bueno, això és la sort. El que dèiem, és un apartat poc significatiu dintre del joc, com el propi Maquiavel diu, no? Els prínceps que es deixen emportar per la sort bueno, no acabaran aconseguint de forma consolidada els seus territoris, però bueno, té aquest component. El segon component, i el que és realment important per aconseguir els teus objectius, és la virtut. La virtut, que no és les virtuts cristianes, ¿vale? No és... aquelles característiques, no?, que ens farien bones persones, sinó que són aquelles característiques que ens preparen per ser bons prínceps i per aconseguir els nostres objectius. Ell diu que necessita ser intel·ligent, eficaç, tenir valor personal, capacitat per obtenir els objectius proposats. Una ment oberta i flexible, capaç d'adaptar-se a les limitacions personals i a les circumstàncies externes. Per la qual cosa, sobretot, una capacitat de planificar, de pensar, d'organitzar, de tenir plans amb projecció. I això el joc està molt ben fet, perquè això que veieu és la taula en la qual tu hauràs de posar les ordres que després faran les teves tropes. Per la qual és molt necessari en aquest joc tenir molt clar què és el que vols fer cada torn. Té un sistema de joc molt curiós, que és que tots els jugadors escriuen les seves ordres amagades i, una vegada tots ho han fet, s'aixequen i es solucionen a l'hora. Per la qual és molt important que cadascú tingui, no?, molt clar què és el que vol fer i quan ho vol fer. Ja veureu que també hi ha un apartat molt important de diplomàcia, perquè fixeu-vos, quan la gent està escrivint les seves ordres, pot parlar lliurement amb la resta de jugadors. Què faràs, què no faràs, tu aniràs a cap lloc, doncs no vagis, que ja aniré jo. No? I aquí ve la part de mentir o no mentir, que m'ho he deixat per al final, però que és molt gran, no?, i que és el que realment li dona molt de suc al joc. I aquí és on apuntes les teves ordres i les teves opcions. És aquesta idea de, bueno, ja veieu, el joc està organitzat per primavera, estiu i tardor, a l'hivern no hi ha torn, i a cada una d'aquestes estacions tu has de planificar què és el que faran les teves tropes, les teves flotes, les teves guarnicions, etc, etc. Però més enllà d'aquesta política, no?, basada en la virtut i en la planificació, ja hem dit que Maquiavel parla de la guerra, perquè dintre d'aquesta política és necessari fer la guerra, obligatori, fins i tot, segons Maquiavel. ¿Vale? M'agrada molt aquesta frase, que és una d'aquestes frases típiques que circulen, no?, al voltant del que Maquiavel diu, no?, que és que hay que hacer zorro para conocer las trampas, pero león para espantar a los lobos. No? Has de ser polític i has de saber ser hàbil en la teva política, però has de ser fort, no?, i no has de demostrar les teves debilitats per poder aconseguir el que tu vols. Llavors, la guerra és la base del joc i la base de tot el que estem dient. Ell diu que tots els principats, tots els estats s'han d'armar. Fins i tot desprecia en les seves obres a aquells estats o aquells personatges que no utilitzen l'exèrcit ni utilitzen la força. Vale? Considera que cauran en mans d'aquells que seran més hàbils i d'aquells que seran o que estaran més preparats per poder fer la guerra. En el joc, no? A més diu això, no? El conflicte i la guerra són el nervi de les repúbliques, les engrandeixen i les allunyen del declivi i la corrupció, no? Diu molt. En el joc, els exèrcits són això. No he posat una flota, perquè podria haver posat una flota, però bueno, són semblant, no? Són objectes molt abstractes, ja veieu. ¿Vale? Però quan nosaltres veiem això damunt del taulell, el que tenim que imaginar-nos és això, no? Un exèrcit del Renaixement, amb diferents tipus d'unitats, amb, no?, infanteria, ara en parlarem algunes d'aquestes organitzacions. En el joc és molt interessant que té una vinculació molt important amb les idees de Maquiavel, perquè Maquiavel desprecia els mercenaris. Diu que els mercenaris són els culpables dels declivis, no?, i de la pèrdua de molts territoris, perquè bueno, són ambiciosos, indisciplinats, deslleials, no?, són gallardos entre los amigos, però entre los enemigos són viles. ¿Vale? Llavors és molt curiós perquè hi ha una regla, que és de les avançades, que normalment s'utilitza només si jugues amb les regles complicades, que fa que tu puguis reclutar mercenaris, són molt més forts que algunes altres tropes, però són molt més fàcils de subornar. Si tu utilitzes diners per fer desaparèixer les tropes enemigues, és molt més fàcil subornar una tropa mercenària que subornar un altre tipus de tropa. Maquiavel el que diu és que s'han de tenir ciutadans armats, que són els ciutadans de les ciutats, els ciutadans de l'Estat, els quals, ben preparats i ben organitzats, han de formar el nervi de l'exèrcit d'aquests principats. I també està molt ben recollit això amb el joc, perquè hi ha unes fitxes especials, que són aquestes, no?, de la milícia de ciutadans, que curiosament són una mica menys fortes que els mercenaris, però costa el doble subornar-los. No? Perquè diran, no, és que són ciutadans que prefereixen defensar-se de les invasions enemigues perquè tenen la idea clara de que estan lluitant per la seva llibertat i pel seu territori. Parla molt de la llibertat i dels estats que volen ser lliures. No entrarem molt en detall perquè això, bueno, simplement ja que parlem de guerra, volia dir-vos algunes petites coses sobre el que Maquiavel diu dels tipus de tropes, però tampoc cal perquè no és una de les coses més importants del joc, perquè ja veieu, en el joc els exèrcits són com molt abstractes, no? Parlar d'exèrcits en general. Però bueno, és interessant per entendre una mica l'època i per entendre què és el que Maquiavel diu sobre els exèrcits, que a l'època del Renaixement, i Maquiavel també ho diu així, el nucli principal dels exèrcits són la infanteria. D'això ho diu Maquiavel en les seves obres. Ell diu que la infanteria armada, com estaven armats els exèrcits espanyols, els exèrcits suïssos i sobretot els exèrcits alemanys de l'època, podrien servir per guanyar la guerra tant contra infanteria com contra cavalleria. Ell diu, lleva la infanteria para su defensa, peto de hierro y para ofender una lanza de 9 brazos de largo que llaman pica y una espada al costado izquierdo, más redondeada que aguda en la punta. Este es el modo ordinario de armas de la infantería actualmente, siendo pocos los que llevan defendidos la espalda y los brazos y ninguno la cabeza. ¿Vale? Es un momento en el cual se están cambiando el tipus de combat, se está abandonando la guerra medieval, se está entrando en una nueva forma, que si os fixeu y tenéis una mica de bagatge històric al cap, os recordarà els terços, no? Els exèrcits espanyols que durant 2 segles seran els amos d'Europa. ¿Vale? Pues el laboratori en el qual s'entrenaran i s'experimentaran aquestes formes de guerra, curiosament, serà la Itàlia del Renaixement. ¿Vale? Ell reclama que la infanteria italiana estigui formada o estigui entrenada d'aquesta forma. Curiosament, diu que la cavalleria ha de començar a desaparèixer perquè ha perdut la seva importància. No? Ell diu que a l'antiguitat sí que era una arma amb lògica, no? I que a més era molt forta, però amb aquest tipus d'infanteria la cavalleria perd totalment la seva eficàcia, no? Perquè contra aquestes piques, no? No sé si teniu al cap la pel·lícula aquesta de la Capitana la Triste, no? L'escena final, pues, bueno, hi ha un moment en el qual es veu la cavalleria francesa, encara que és al segle XVII, però bueno, carregant contra un quadre de piques espanyol, no? Que bueno, té la impossibilitat de poder atravessar perquè estan totalment armats com els grecs, no? De l'antiguitat, que és una de les coses que Maquiavel reivindica. Diu que l'artilleria, clar, penseu l'artilleria del segle XV i del segle XVI, no estem parlant d'artilleries de segles posteriors. Ell diu que s'ha de tenir en... Bueno, que s'ha de tenir en compte, però que no és una arma que per les batalles campals s'hagi de considerar com molt important. Perquè amb infanteria lleugera i cavalleria lleugera seria molt fàcil capturar els canons enemics i evitar que puguin fer molt mal a les teves tropes. Clar, és una artilleria amb molt poca punteria, és una artilleria molt difícil de carregar encara, no? Llavors, això sí que li treu importància. Malgrat tot, com veurem després, sí que diu que l'artilleria en els setges és fonamental, ja sigui defensant com atacant. Diu, hi ha un capítol, el llibre 7è de l'art de la guerra, que diu que s'ha de tenir molta cura quan s'avança contra les muralles enemigues, sobretot si té artilleria que et pot fer mal. I, clar, ell és de Florència i això de tenir vaixells no és una cosa que estiguin molt acostumats i diu en el seu llibre, de les flotes poc us puc dir, perquè de la guerra marítima nada me atreveré a decir, porque no la conozco. Dejaremos esa misión a genoveses y venecianos que estudiando y aplicando este género de guerra han hecho desde pasados tiempos grandes cosas. ¿Vale? Ya hay altres nacions a la bota que han, no? Que han demostrat que amb les flotes poden arribar molt lluny. No? No us he parlat de flotes, però en el joc també hi ha unes petites peces abstractes que representen tota la flota que pot moure un jugador. El que sí que li dona molta importància al joc i Maquiavel també és els setges. Penseu que estem parlant d'un moment en el qual les ciutats encara aprofiten les muralles medievals, ¿vale? I no hi ha una artilleria prou encara forta per poder fer una destrucció com passarà en els segles posteriors. No? Els setges són molt llargs, els setges es poden evitar si estàs ben preparat, si tens suficient menjar i sobretot si venen reforços de fora. No? Tu has de tenir, si ets l'assetjador, tropes preparades tant per evitar una sortida del que hi hagi dintre com dels reforços que puguin venir de fora. El joc, i us torno a posar aquesta petita aquest petit fragment, no, de la fulla d'instruccions, diu que per aconseguir un setge has d'estar dos torns fent l'ordre de setge. O sigui, dos estacions senceres, primavera o estiu i tardor. ¿Vale? Per què? Perquè si comences un setge a la tardor, ve l'hivern, que no hi ha torn. A l'hivern les tropes han de tornar als seus, no? A les seves casernes, perquè no podem passar l'hivern en campanya, i el setge se trenca. Per la qual cosa has de ser molt previsor per poder fer que la ciutat estigui assetjada exactament o primavera i estiu, o estiu i tardor. ¿Vale? I que ningú et trengui el setge, perquè algun jugador pot atacar-te mentre tu estàs assetjant els enemics. ¿Vale? Jo he fet, fixeu-vos, el que es fa, el que us he posat aquí, seria l'ordre. No? Besieix, assetjar Ancona, no? Que és el que... I, segon torn, assetjar Ancona una altra vegada, no? A l'estació següent, perquè així la ciutat cau automàticament. Això cau militarment. Què més diu Maquiavel i què té a veure amb les instruccions? No només hem de conquerir, hem de mantenir. No només hem de mantenir contra els enemics, sinó que hem de mantenir contra els nostres propis súbdits que no estiguin especialment contents amb les nostres polítiques. ¿Vale? Al joc hi ha diverses regles. Això que teniu aquí són les ordres que s'haurien d'utilitzar, és un fragment de les instruccions, que pot utilitzar qualsevol altre jugador per incitar una rebel·lió en un territori que tu tinguis ocupat. Pots pagar 9 ducats o pagar 15 ducats per poder sublevar els territoris. Fixeu-vos, la diferència és molt interessant, perquè no és el mateix sublevar un territori conquerit, és més barat, no? Els seus súbdits, els teus súbdits tenien un altre amo i tu ets nou, que sublevar un territori que és teu natal, que són ciutadans teus i que en realitat volen continuar amb tu, entre cometes. ¿Vale? I ja acabant, no? Perquè tenim mitja horeta i és el que hem de fer, Maquiavel també reivindica, i en el joc és possible, el que diríem els crims, no? És la política sense ètica, hem de fer guerra, hem de lluitar, hem d'acabar amb les revoltes i també hem d'utilitzar tots els recursos que siguin necessaris. Per començar, la crueltat. En el joc la crueltat no està exactament representada de cap forma, però realment si acabes amb una revolta, te pots imaginar que pots acabar-la així. No? Li posem una mica d'imaginació al que tu estàs fent sobre el taulell. Jo m'imagino que tots aquells camperols poden acabar fàcilment d'aquesta forma. L'altra forma que podíem dir poc ètica, si ens remetem a l'ètica, no? Amb mayúscules, és assassinar els teus contrincants. Els pots assassinar, no hi ha cap tipus de problema. Els pots intentar assassinar, això ho deixarem així. ¿Vale? Només pots intentar assassinar una vegada a cadascun dels teus contrincants. No pots intentar-los assassinar tantes vegades com puguis. ¿Vale? Per la qual cosa, això també limita una mica que sigui una, allò, una pel·lícula com Viernes 13, però sí que hi ha aquesta possibilitat de matar el teu enemic, deixar-lo inactiu durant un torn i aprofitar-te per que les teves ordres siguin molt més eficaces. No? El jugador deixa de jugar durant un torn sencer. Això et permet poder-te desenvolupar i poder ocupar tot el territori que tu vulguis. I l'última, que ja me l'havia guardat justament pel final, és que es pot mentir. Millor dit, s'ha de mentir. En aquest joc s'ha de mentir molt. O com a mínim no s'ha de dir tot, no? Si, com dirien les relacions públiques. No dir tot no és mentir, però bueno, forma part. No? Has d'intentar amagar les teves intencions el més possible. Has d'aconseguir que la resta de gent faci el que tu vols. Has de ser molt hàbil perquè les teves ordres tinguin eficàcia en el moment oportú i les dels altres es quedin absolutament anul·lades per la raó que sigui. No? Sobretot, pots fins i tot enganyar de la forma més evident possible. jo m'havia apuntat una frase per final, no? Dir, què es podria fer o què Maquiavel recomanaria per guanyar una partida? Diu, recomana la prudència i la previsió. No confia excessivament ni en els teus propis col·laboradors, rebutjar els aduladors i atrevir-se a grans empreses, encara que per fer-ho cal ser agosarat i, sobretot, tenir un mínim de possibilitats d'èxit. Gràcies.
Mercès, Jan. Per qui no ho sàpiga, a la ludoteca tenim dues còpies del Maquiavel. Llavors, l'any passat, fins i tot, una va circular per pisos d'estudiants i avui s'ha fet un campionat que l'ha guanyat Lito, enhorabona. I, bueno, si en algun moment voleu provar tot això que ha explicat en Jan, ho podeu provar a la ludoteca. Sabeu que aquest any obrim només dilluns i dimecres.